Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts una setmana més a la taula de l'Evangeli. Avui som als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el tercer d'Advent. Són amb nosaltres, com a tertulians, Patrícia Navas, mossèn Manel Pal i mossèn Toni Elvira, els qui tot seguit presentem. Patrícia Navas és mare de família, periodista i membre del moviment Schoenstatt i de la comunitat de la família de l'Anyell. Hola, benvinguda.
Benvinguda, gràcies.
Com estem?
Doncs molt bé, aquí sí. Disposada a comentar les lectures.
Moltíssimes gràcies per col·laborar en el programa.
A vosaltres.
Mossèn Manel Pal és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de 13 petites parròquies de l'Urgellet. És així, no?
Sí, sí, sí.
I poeta, i artista, i tot, però això no cal dir-ho, no?
Moltes coses, sí, sí.
Bé, també agraïm...
Ja sóc molt gran, eh? Amb els 80 anys
sí?
ja tinc temps d'haver fet moltes coses.
Mossèn Pal, tenir 13 petites parròquies vol dir que vostè ha de celebrar missa...
Sí, clar, els diumenges cap aquí i cap allà.
Però
sí.
no cada... O sigui,
home,
cada diumenge en tot...
No,
per això que...
Mai alternant.
Va alternant.
A més, resulta que molts d'aquests poblets no hi queda ningú.
Clar, clar.
Hi ha només en els temps ordinaris, fora de l'estiu, el mes d'agost, hi ha a vegades 3-4 persones només.
Sí, 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 sí. Bé... Mossèn Toni Elvira és rector d'Encamp al Principat d'Andorra i vicari de Pastoral i delegat de Catequesi del Bisbat d'Urgell. Hola, benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Amics, amigues, el programa té com a director en Melcio Querol, a la producció l'Àlex Alsina, que avui assumeix també els controls. Maria Marín, com cada setmana, els parla presentant i conduint aquesta conversa que mantindrem al voltant de la litúrgia d'aquest diumenge. Comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer d'Advent, també conegut com Domenica Gaudete, o sigui, el diumenge de l'alegria, és del profeta Sofonies i del capítol tercer.
Crida de goig, ciutat de Sió, aclama Israel, alegra't i celebra-ho de tot cor, ciutat de Jerusalem. El Senyor ha tret fora els qui et condemnaven, ha fet fugir els teus enemics. Tens dintre teu el Senyor, rei d'Israel. No veuràs mai més cap desastre. Aquell dia diran a Jerusalem: no tinguis por, Sió, no deixis caure les mans. El Senyor, el teu Déu, el tens a dintre, com a Salvador poderós. Per tu s'ha transportat d'alegria, et renova el seu amor, està de festa i crida de goig com en dies de plec.
Uns versets que contenen dos oracles adreçats a Sió, símbol de la resta fidel del poble. Una expressiva i entusiasta invitació del profeta al poble, malgrat els temps calamitosos que aquest diu. Molt bonic, no?, aquest diumenge de l'alegria, Domenica Gaudete, que aquesta lectura comença així, que Sofonies transmeti aquesta joia, aquest entusiasme al poble, no? Què els sembla?
Sí, és interessant que la litúrgia, en el temps d'Advent, que és un temps d'austeritat, un temps que invita a la penitència, també, d'alguna manera, però és un temps d'esperança. I llavors hi ha... un diumenge, que és aquest tercer, que és una invitació explícita, molt concreta, al goig, a l'alegria, a la joia. Justament la joia de la salvació, una experiència íntima d'aquesta salvació de Déu.
Jo ho veig tan actual, no?, també aquesta invitació que ens fa el profeta avui, al nostre temps, no?, que ens diu: no deixis caure les mans, no?, el Senyor, el teu Déu, el tens a dintre teu. I això és tan actual, avui un missatge d'esperança, de no deixar-se abatre per les dificultats. No? Pensem sovint que tots aquests textos de l'Antic Testament, o potser alguns dels nou, eren escrits en moments molt, molt fantàstics, molt genials, no? I no és per així. No. Són moments de molta dificultat, de molta problemàtica, d'un gran desconcert. I un anunci d'un profeta, no? D'ànims, d'esperança, d'alegria, de joia, basada en la vinguda del Senyor, no? És el que nosaltres també ens preparem en aquests dies per celebrar el Nadal.
Jo també sento molt, molt real, no? I molt actual aquesta lectura, perquè, bueno, jo estic embarassada ara, i mentre la sentim, i ara mateix s'està movent, no?, la petita que porto, i llavors diu, el teu Déu el tens a dintre com a Salvador poderós. Clar que és una persona, no?, la que porto, però també a través de les persones, doncs, trobes Déu, no? I quan estàs embarassada, a vegades les mares són molt discretes i no diuen res, no? Però normalment, a mi almenys em passa, que tens una sensació com de pau, de tot això que diu, no? D'esperança, de que tot ho veus bé i que tot sortirà bé i llavors, no sé, és com una manera molt, molt instintiva, molt primària de viure, doncs, aquestes veritats més transcendents, no?, de l'alegria de Déu i de l'esperança en la vida eterna.
Sí, sí, molt bé. Felicitats, Patrícia, per la maternitat futura, o present. I no, jo volia subratllar d'aquestes paraules que hem llegit i que tu, Toni, també ho has dit, aquest no tinguis por, que en la Bíblia hi surt moltes, moltes, moltes vegades, a l'Antic Testament. Jo em vaig entretenir una vegada subratllar-les en les lectures que anem llegint a la litúrgia, sempre que hi ha aquestes paraules, no tingueu por, no tingues por, no tingues por. I Jesús, en els evangelis, és continu, moltes vegades. Jesús sempre, no tingueu por, homes de poca fe, no tingueu por. I, per tant, aquesta por que tenim, que tu deies, les circumstàncies a vegades de crisi i de coses, de mil maneres, sí. Que tenim por, doncs el missatge de Déu és, no tingueu por.
Mm-hmm. Molt bé, doncs suggereixo, si no hi ha cap comentari més així que vulguin afegir, que passem ja a escoltar la segona lectura per comentar-la. No hem dit res del Salm, alguna coseta que...
Sí, el Salm,
aniria justament... Aniria bé de comentar alguna coseta,
sí,
del Salm,
no? Sí, perquè aquest Salm, si vols llegir la resposta del Salm...
Sí. Aclama el ple de goig, perquè el Sant d'Israel és gran a la teva ciutat. Que bonic,
sí,
no?
Sí, és amb aquesta mateixa temàtica del goig, aquest Salm. Uh-huh. Quin Salm és?
És d'Isaïes, el capítol 12.
És un himne d'Isaïes.
Sí, sí, un himne d'Isaïes, sí, 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 sí. Però també continua, que amb tant de goig sortirem a buscar l'aigua de les fonts de salvació.
Exacte.
És molt bonic,
sí,
eh?
Molt bé, molt bé.
El Senyor és el Déu que em salva, confio, no m'espanto. Aquestes paraules són actuals,
no
o no?
No m'espanto, veieu?
Són, sí, actuals,
sí,
o no?
I tant.
La crisi econòmica és superior a l'amor que Déu en té? No. El que passa és que a vegades ens espantem. Tenim motius per fer-ho, potser, no?
Sí, però això que diuen del final del temps, del calendari maia i tot...
Sí, 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 no? Però, a veure, com ho vivim, això, els cristians? Què els hi sembla? Una mica comentant el que deia d'aquests versets del Salm.
Potser ens cal ser molt realistes, no? Perquè a vegades podríem tenir una espiritualitat d'un cristià que viu... Bé, doncs, jo penso només en Déu, no? Prego i ja està, però... En la meva vida de cada dia, no? La vida de cada dia és la que tenim i marcada per tantes circumstàncies i difícils. Per això no treu de confiar, evidentment, en el Senyor, en la seva promesa de salvació. I malgrat que les coses de cada dia t'afectin, no? I et preocupin molt, però això no et fa perdre la visió d'una vida d'esperança, d'una vida,
sí,
d'alegria,
sí, sí,
no? Malgrat les dificultats dels temps que vivim.
Sí, sí. Temps d'esperança, desig, paraules d'esperança i desig d'esperança. És veritat. Doncs va bé que continuem endavant?
Sí, sí.
Doncs vinga, fem-ho, tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, viviu sempre contents en el Senyor. Ho repeteixo, viviu contents. Que tothom us conegui com a gent de bon tracte. El Senyor és a prop. No us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així, la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Un breu text que apunta al to optimista que hem vist en el profeta Sofonies. Pau aconsella i exhorta els filipencs a viure sempre contents en el Senyor i a distingir-se per la seva moderació i cortesia, per l'oració i per l'acció de gràcies. Déu-n'hi-do el contingut en tan poc text, eh? Què hi diuen?
Aquesta lectura també jo la veig molt relacionada amb la nova evangelització, no?, de la que avui tant es parla, que doncs, sempre es convida doncs, a portar l'Evangeli amb alegria. I doncs, Sant Pau aquí ens exhorta a estar contents, ens exhorta a ser gent de bon tracte, i precisament és això, no?, l'actitud que a vegades també doncs, obre els cors de la gent, no?, a escoltar la bona nova.
És el tema molt del testimoni, no? És aquest tema tan actual i suposo que de sempre. El fet de ser testimonis de Jesús, i no sempre és per mitjà de la paraula, sinó moltes vegades per l'actitud que tenim o que prenem davant la vida o davant dels esdeveniments. Persones cristianes que segons en quina realitat es toca viure, on també ho planteja i dius, realment aquesta persona hi ha un fonament en la seva vida molt important que el sosté en aquests moments de dificultat, de prova, i viure contents. De vegades entenem viure contents, viure l'alegria, com aquell que és feliç, però de manera molt superficial. I aquí a l'Evangeli i en Sant Pau ens parla d'una alegria profunda, no és de l'alegria que sempre està en una rialla en els llavis, són aquella alegria profunda que et sents content, que et sents alegre, malgrat les contrarietats.
Sí, perquè això que diu, estigueu contents, però en el Senyor. Aquí està el secret.
Sí, sí, molt bé.
O sigui, saber que aquesta alegria té una font profunda, que és Déu mateix. I això porta, llavors, que aquesta frase tan bonica, no us inquieteu per res.
Això perquè també serveix per avui dia, no, mossèn Manel?
Sí, ja ho hem dit abans, i sempre hi ha coses per inquietuds. I no obstant, si vius profundament la fe, això que diu aquí el Senyor és a prop. El Senyor és a prop, és a dir, està amb nosaltres, és a prop nostre. Aquest a prop es pot referir també, en el temps d'Advent no s'ha d'oblidar, que es refereix a l'última vinguda de Jesús, perquè els primers cristians tenien molt present l'última vinguda de Crist, en glòria i majestat, amb el judici final, diguéssim, i que ja és a prop, Però també hi ha una altra manera de viure la proximitat de Déu, és en la presència d'ell en les nostres vides, ara mateix, tot esperant l'última vinguda. Perquè aquest tema de l'última vinguda en el temps d'Advent és molt profund i és molt important, que a vegades sembla que l'Advent estigui orientat tot cap al Nadal, el naixement històric de Jesús, i no és veritat. Sí que està orientat cap al Nadal, és clar que sí, però hi ha una altra orientació encara que va més enllà del Nadal, que és l'última vinguda de Jesús. I aquesta última vinguda diu que és a prop, perquè des de l'eternitat Déu està sempre present a nosaltres. És interessant viviu en el Senyor, en el Senyor.
I també pot ser aquesta idea que lligues, no, home, que deies tu, mossèn Manel, que el Senyor és a prop nostre, i quan tenim el Senyor a prop nostre ens convida a relacionar-nos amb ell, també per mitjà de la pregària.
Sí, clar.
És aquesta pregària que Sant Pau remarca, tant aquests dos vessants, la pregària, a la súplica i a l'acció de gràcies.
Sí.
Que sovint tendim molt a demanar sempre. Sí. Demanar. I ens costa més tenir l'actitud d'agrair a Déu tantes coses que rebem, no?
I tant.
D'ell. I dels altres, evidentment, per mitjà dels altres.
I això de que siguem gent de bon tracte, per què ho deu dir l'apòstol? És que a vegades no se'ns nota prou que som cristians en el tracte amb els altres. No i reflectim en aquest tracte, doncs, aquesta personalitat joiosa, transparent, afable, que es comunica amb l'altre. Aquest bon tracte, no sé què, què hi diuen.
Sí, sí, clar. Em sembla que és important la relació amb d'uns i altres que tingui aquesta característica de senzillesa i d'amabilitat i de tendresa a vegades. És fruit de la fe, també.
I de respecte, no?
I de respecte, sí.
Em sembla que es basa molt també en el que comentàvem una mica abans, el tema de en qui es fonamenta la nostra vida. Quan són les altres coses, les petites coses que ens preocupen, aleshores, clar, tots són nervis, tots són preocupacions, tots són aquells pensaments que un diu, potser és que m'ha dit això, és que potser m'ho ha comentat, és que potser... I ens anem fent uns castells d'algunes coses que potser no hi són i que ens preocupen i que tensionen les nostres relacions humanes, no?, de cada dia. En canvi, si això sabem posar en el lloc que li correspon, potser també la nostra manera de relacionar-nos amb els altres també serà d'una manera més afable, que ens reconeguin com a bon tracte.
Sí, sí, Sant Pau és molt concret aquí quan diu que acudint a la pregària és també com tindrem aquesta pau de Déu, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist, diu. I això també és allò que ens permet doncs, prendre'ns les coses amb més calma o amb una altra visió, no?
No sé, què passa? Que a vegades ens alterem per qualsevol cosa petita que ens passa, perdem els nervis. No generalitzo, però a vegades ens donen les persones.
Jo, que personalment, a vegades això em passa quan estic més lluny de la pregària.
Sí, no?
Sí, a vegades el dia està ple de coses i no he pogut doncs, tenir un temps. Llavors jo vaig més amb més tensió... Bueno, amb aquesta actitud, no?
I també la relació amb els altres, quan és constant, i hi ha de ser una relació, diguem-ne, obligada, potser a nivell de treball, a nivell de convivència, i que ja sabem que tenim les nostres idees diferents, això també demana un cert esforç, no? I ara demana un cert esforç, a dir, en el dia d'avui que començo, sé que em trobarem tal persona que segurament que em dirà que això, que no...
I llavors potser
treballar una mica, no?
Sí, sí.
Potser treballar una mica en aquest de dir, en trobarem tal persona que ja sé que pensa això, que em dirà, no sé, que si li dic això em dirà que no, si li dic l'altre em dirà que no,
sí, sí.
No sé mai com encertar-ho, i llavors dius, bueno, doncs a veure, com ho puc entomar, no?
Bé, els proposo que... Continuem endavant, tot escoltar l'Evangeli, va bé?
Molt bé.
Primerament, doncs, abans d'escoltar-lo, recordem als nostres oients que estem compartint la tertúlia amb la Patrícia Navas, mare de família, periodista i membre del moviment Schoenstatt i de la comunitat de la família de l'Anyell, amb mossèn Manel Pal, que és capellà de l'Hospital de la Seu d'Urgell i rector de 13 petites parròquies de l'Urgellet, i amb mossèn Toni Elvira, rector d'Encamp, al Principat d'Andorra, vicari de pastoral i delegat de catequesi del Bisbat d'Urgell. Molt bé, dit això, doncs continuem endavant, com dèiem, i és un evangeli el que escoltarem, de Sant Lluc i del capítol 3.
En aquell temps, la gent preguntava a Joan:
així, doncs, què hem de fer?
Ell els responia:
qui tingui dos vestits, que en doni el qui no en té, i qui tingui menjar, que el comparteixi també amb els altres.
Entre els qui anaven a fer-se batejar, hi havia també uns cobradors d'impostos que li deien:
i nosaltres, mestre, què hem de fer?
No exigiu més del que està establert.
Igualment, uns guardes li preguntaven:
què hem de fer també nosaltres?
Ell els deia:
no forceu ningú amenaçant de maltractar-lo o de denunciar-lo. Acontenteu-vos de la vostra soldada.
La gent, que vivia en l'expectació, sospitava si Joan no fora potser el Messies. Ell respongué dient a tothom:
jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l'Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar la seva era. El blat l'entrarà al seu graner, però la palla la cremarà en un foc que no s'apaga.
Amb aquestes i moltes altres exhortacions, Joan anunciava al poble la bona nova.
Joan Baptista anuncia la bona nova que després d'ell ve un altre molt més important
que batejarà amb el foc i amb l'Esperit Sant. Cal, però, preparar la seva vinguda amb gestos de caritat fraterna i de justícia, com hem escoltat. Tenen la paraula a partir d'ara. Qui vol començar? Mossèn Manel?
Sí, però realment és un text preciós, aquest de l'Evangeli de Lluc, en què apareix la figura de Joan Baptista, que és una de les tres figures constants en el temps de l'Advent. En el temps de l'Advent hi ha la figura d'Isaïes, sobretot, i els profetes menors, com aquests que hem recordat avui. Després hi ha la gran figura de Joan Baptista i la figura de la Mare de Déu. Aquestes tres figures són les que personifiquen l'actitud d'esperança, l'actitud d'escoltar la paraula de Déu, de no tenir por, com dèiem abans, i aquesta exhortació que fa Joan és a la justícia, a la conversió, perquè ell sempre deia converteu-vos, converteu-vos. Per això la gent tant parla de conversió. I què hem de fer per convertir-nos? Aquesta és la pregunta que li fan la gent i que li fan els cobradors d'impostos i que li fan els policies, la guarda d'aquell temps. És clar, ens hem de preguntar això. Què hem de fer? Perquè no quedar només amb un sentiment en la vida. Sentimentalistes en som prou tots, tenir bons sentiments, però cal passar als actes. I per això la pregunta que fan i que ell exhortava, convertiu-vos, què vol dir? No quedar amb les idees, amb els sentiments, sinó passar a l'acció.
Bé, doncs a veure, agafant la paraula, mossèn Toni, què hi diu?
Jo estic completament d'acord, és la idea de concretar molt bé en la vida de cadascú en què consisteix la conversió. I ell diu, bé, venen els cobradors d'impostos, doncs què hem de fer? Doncs vosaltres no us aprofiteu de la situació en què esteu, demaneu el que està establert i no demaneu un plus. I diu, i els altres què hem de fer? Doncs el de cada dia, o què pots fer? Tu què pots fer? Jo he de fer grans, no, comparteix el teu menjar, no? Aquests dies, no? El gran recapte que s'ha portat a terme,
sí.
Campanyes de Nadal,
Càritas.
I tants actes de solidaritat, no, que van sortint i de vegades penses, llàstima que això no es doni a conèixer més, no? Perquè hi ha tants actes de solidaritat, doncs, que s'estan realitzant en el nostre temps, no? Avui, aquest diumenge mateix, que tenim la marató, doncs, engegada, i que segurament hi haurà també tanta col·laboració com els altres anys. I és a dir, coses molt concretes que estan al nostre abast, perquè de vegades, el que diu mossèn Manel, la conversió, ens hem de convertir, però de què ens hem de convertir? Doncs ens hem de convertir primerament al Senyor i que es mostrin els actes, en els gestos de cada dia.
I la relació fraterna, també en els petits actes de caritat que vivim amb les persones amb les que ens relacionem durant el dia, no? No li sembla, Patrícia?
Sí, sí. I també amb l'estil de vida, amb la manera de viure. No? Sant Joan Baptista és conegut per la seva senzillesa, perquè em sembla que anava vestit així d'una manera una mica pobra, i feia dejuni, i era una mica radical, i la seva manera autèntica, no?, de viure la religiositat, doncs també ajudava els altres a veure'l com un mestre i adreçar-li preguntes per la seva vida. Aquests dies passats el papa Benet XVI proposava precisament Sant Joan Baptista com una ajuda per a viure el Nadal d'una manera autèntica en aquesta societat consumista, que pensem quins regals podem fer, quin menjar podem preparar, doncs realment poder viure el Nadal, el sentit autèntic del Nadal, no?, que és l'arribada de Jesús al nostre cor. Estem celebrant el naixement d'un nen en un lloc molt pobre, no tenia ni una casa, i llavors una mica lligar, no?, allò que celebrem amb allò que estem recordant, que estem revivint, amb la manera com ho celebrem, perquè a vegades està molt, molt lluny una de l'altra.
Potser la situació actual també ens ajudarà, i no em refereixo evidentment a les persones que estan patint molt, perquè no és pas voluntat de Déu, això, evidentment, No, és conseqüència nostra, és conseqüència nostra. Però jo diria que potser n'ajudarà a posar les coses una mica també en el seu lloc. Potser el nostre Nadal que per a molts esdevé molt materialista, de molt de consumisme. Potser veure que, evidentment, ara no podem, doncs, moltes famílies, produir uns gastos com s'han fet en els darrers anys, potser ens ajudarà a descobrir on rau veritablement el sentit del Nadal, la felicitat del Nadal, que és el fet de compartir. Tots n'hem fet experiència. Quan dones coses, diners, temps als altres, és la manera que et sents feliç, et sents content. I tens l'experiència, quan fas un regal, et fa més il·lusió pensar en la persona que li regalaràs, què compraràs, el que ni que sigui un detallet molt petit, no? Que no pas rebre el regal, que també t'agrada, evidentment, no? Però la felicitat és molt diferent, és a dir, veus l'altre feliç, veus l'altre content. I quanta gent de Càritas o de tantes institucions t'ho diuen, que veus la gent contenta, agraïda, i això jo crec que és veritablement, potser, com que ens pot ajudar, eh? Jo no dic les persones que poden caure a marginació, que aquest és un altre aspecte, no, sinó la gent que, bé, hem d'ajustar més, però podem viure dignament, això, aquest és un altre tema, però la gent que realment ho està passant molt malament, seria
sí,
molt, això, molt fàcil de dir.
Jo estic d'acord totalment amb això que dieu, però també voldria subratllar una cosa, que aquesta conversió a la qual ens invita Joan Baptista i Jesús, perquè al final Jesús sempre ha dit el mateix, doncs no es tracta d'una cosa només puntual per ara, per Nadal. Sinó que, de fet, és una actitud que hauríem de viure sempre. Sempre. Aquest compartir les coses, que tingui dos vestits que en doni el que no en té, que tingui menjar que el comparteixi amb els altres. Això és una actitud de sempre. Sempre. I ens hauria de distingir els cristians i tothom. I perquè jo penso a vegades, recordeu pel·lícules del Berlanga, del Plàcido, per exemple, que critiquen aquelles festes que es feia del Nadal del pobre. És clar, era bonic també, però és clar, si no ens limitem només a fer un gest pel dia de Nadal, doncs no és això, sinó que aquesta conversió ha d'afectar a tota l'actitud que vivim cada dia. I aquesta actitud, al mateix temps de compartir, aquí també, què hem de fer nosaltres, els cobradors d'impostos? Aquesta gent eren molt mal vistos, perquè n'abusaven i feien injustícia en el cobrar els impostos per l'imperi romà. I els tenien com pecadors públics. Sant Mateu era cobrador d'impost, Leví, i els tenien realment malament. Doncs vosaltres, què els hi diu aquí? No exigiu més del que està establert. O sigui, sigueu justos en el vostre comportament. I els soldats, els guardes, els policies, que tractin bé, que no abusin de la força, doncs veieu quines coses molt concretes ens invita aquesta conversió de cada dia.
Doncs amb aquesta invitació de mossèn Manel Pal, doncs hauríem de donar per acabat el programa d'avui, en què hem comentat les lectures del diumenge tercer d'Advent o Dominica Gaudete, diumenge de l'alegria. Tinguem-ho present, diumenge de l'alegria. Moltíssimes gràcies, Patricia Navas.
Gràcies.
Gràcies, mossèn Toni Elvira.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Manel Pal.
Gràcies.
I a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, recordin que estem encantats de rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos els seus comentaris, les seves opinions i els seus suggeriments sobre el programa. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. També sàpiguen que el programa també lo trobaran al Facebook i que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.